amb Dani Aguilar.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvingudes, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dimarts 11 de juliol del 2023. El dia en què ha parlat, en què hem escoltat abastament el president del Barça, Joan Laporta. Roger Saperes, bona nit.
Bona nit, Dani.
En una triple entrevista a Mundo Deportivo, Esport i l'Esportiu, els diaris editats a casa nostra, i en un moment clau del curs de l'estiu, com ho és l'enlairament de la rampa de sortida del mercat de fitxatges, Laporta ha desgranat tots els elements de l'actualitat blaugrana. A veure, Saper, a grans trets, quins són els titulars?
Doncs, per mi, el principal, les peticions que Xavi els ha traslladat un cop fitxats Íñigo, Gundogan i Vitor Roque.
Tal como el entrenador, falta un lateral derecho y dos centrocampistas.
¿Eso cuesta mucho?
No, 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 no creo que nos vaya a costar mucho. De hecho, hay muchas posibilidades, hay varias opciones, pero lo que nos ha, digamos, dicho el entrenador es eso, que ya tiene un equipo muy competitivo, que con lo que tenemos puede competir. Sí que hay que buscar, pues si tenemos que, hemos dejado una plaza, la de Busi, en el centro del campo, uno mínimo. Lo ideal serien dos.
Sobrenoms propis, ha confirmat Joan Laporta el fitxatge de Vitor Roque i compte, ha dit que pot arribar ara, al gener o bé al juny, és a dir, que el davanter brasiler podria arribar al Barça la propera temporada en funció sempre del fair play. Per tant, i per ser una normativa que Tebas flexibilitzarà, ha dit Joan Laporta després d'haver-se trobat cara a cara amb ell a Osca, al domicili del president de la Lliga. Diu que el gran què d'Oriol Romeu és que coneix perfectament el sistema i no creu que el Girona es pugui molestar per aquest interès. Sobre jugadors de la plantilla, dels jugadors que té el Barça en nòmina, creu, diu Joan Laporta, que l'entorn de Dembélé és complicat i que els farà suar la renovació. També que el Barça li va traslladar a Leo Messi l'oferta formal perquè tornés en aquesta disputa que tenen jugador i club sobre si hi va haver o no oferta formal del Barça. I ha elogiat també el lideratge i capacitats de Deco. Finalment, ha deixat clar Joan Laporta que mentre continuïn les turbulències econòmiques no hi haurà CEO al club, més enllà de la seva figura de president executiu, insistint en la idea que s'ha de gestionar el Barça com una multinacional familiar.
Moltíssimes declaracions, moltíssims titulars, moltíssims fils a estirar, i un dels qui ha entrevistat, un dels periodistes que ha entrevistat Joan Laporta avui, és el subdirector de Mundo Deportivo i tertulià d'aquest programa els dimecres, el Fernando Polo. Hola, Fernando, bona nit.
Hola, bona nit.
Generosa entrevista, Fernando, sempre, sempre és agraït entrevistar el president Laporta, Fernando.
Sí, sí, la veritat que sí, perquè no tenia pressa, ho ha tocat tot sense cap tipus de problema, de complexa, relaxat, admetent que l'estiu està sent, bueno, feixuc per les operacions que s'han de tancar i que costa, i que potser es perd l'inici de la gira, perquè és possible que hagi de fer coses aquí.
Ah.
Sí, 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 diu que és possible que no pugui anar amb l'equip d'entrada com era la seva voluntat, perquè potser hi ha operacions que no estan tancades i que precisen de la seva presència a Barcelona. Però, bueno, amb bon esperit, bueno, ben motivat i bé. La veritat que bé, i ja et dic, sense cap problema per tocar qualsevol tema.
No, això sí que és d'agrair del president Laporta, que ho respon tot, i amb aquest detall, que per mi no és menor, que estem a voltes amb Vitor Roque, ara de seguida en parlarem, però ho deia en Sape, que pot ser que arribi al mercat d'hivern, comença a ser molt complicat per l'escenari que sigui aquest estiu, i fins i tot explicant-vos al president Laporta que compta que no arribi al juny de l'any que ve, Fernando.
Sí, sí, ha comentat que pot arribar al gener o al juny,
sí, sí.
Directament. Diu que depèn de circumstàncies, de que se li pugui fer forat, però jo crec que en aquest sentit ha volgut ser prudent i, bueno, ha mostrat els dos escenaris o tres escenaris que hi ha. Home, evidentment que els encantaria ara, però jo crec que la versió més realista és el mercat d'hivern, i si no va del tot bé el tema del fair play, doncs d'aquí un any.
Bon rotllo amb Tebas, eh? Jo crec que no. Conversa, es van allò diluint una miqueta, la destral de guerra es va diluint a poc a poc, i jo crec que cada conversa que escoltem de Joan Laporta hi ha més intenció de que hi hagi bon rotllo amb Tebas.
Però això de sempre, perquè són advocats,
sí.
Són dos grans polemistes,
sí.
Són dos,
oradors, que, dos grans oradors,
sí. Poden argumentar bé les seves postures, fins i tot jo crec que estan a les antípodes a nivell polític, però això s'ho respecten, cadascú bueno, té el seu gust, però dintre de tot troben un punt comú on trobar-se, i al final jo no crec que el Barça busqui cap tracte de favor de la Liga, però sí que crec que ha visualitzat el president que segons quines coses estan amb la lupa més a la mínima, si estàs tu amb la destral i esperar-los a la cantonada, que si intentes tenir una relació cordial.
Sí, sí, sí.
Per cert, Fernando, tu que vas estar amb Leo Messi a París, també entrevistant-lo, ho entrevista tot el Fernando Polo.
No està malament, quin parell.
Hi va haver oferta del Barça a Messi, sí o no? Perquè, no? Bueno, Messi va dir una cosa, la Porta te'n diu una altra.
Quan un mateix periodista entrevista dues persones de tant de pes i et diuen dues qüestions totalment diferents, és curiós també, periodísticament, com ho has d'interpretar?
Jo li he fet la pregunta, però directament he dit que el Messi ens va dir, perquè jo m'he posat en primera persona del plural, perquè jo hi era allà. El que passa que les versions no acaben de casar, perquè el president diu que la Lliga els donava el vistiplau per poder fer el tema, i que més que res va ser el Jorge Messi que els va dir que el Leo preferia baixar una miqueta el pistó competitiu i que per això triava Miami. Jo crec que aquí el tema aquest de les versions, no sé si les dues parts volen aparcar una miqueta el tema, no fer-se mal i no entrar a saco, bàsicament perquè és veritat que o hi ha oferta formal o no n'hi ha.
Sí,
hi ha un paper allò que tu puguis catalogar i els teus advocats com una oferta formal o no n'hi ha. I ja heu vist que són reaccions divergents.
Sí, sí, no, totalment divergents. Per tant, segurament en algun moment o altre podrem saber la veritat o no, ja ho veurem. Per cert, hi ha hagut dinar, Fernando, o no? Perquè, vaja, el lloc s'hi menja bé, sí, no? Si no m'equivoco.
Sí, 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 hem fet un dinar perquè nosaltres l'hora que ens venia bé per temes nostres logístics era l'hora pràcticament de dinar i hem dit, escolta, clar,
ja però una qüestió logística, no res,
no,
més
heu vist que l'entrevista és llarga.
Sí, 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 sí.
I el president avui tenia més compromisos amb premsa, sí. I tenia més compromisos propis, també tenia fins i tot una entrega d'insígnies a socis veterans. I el forat era el que era, i hem dit, home, dinar haurem de dinar alguna cosa, no? No ens quedarem sense dinar.
Sí.
Llavors dic, mira, ja matem dos ocells d'un tret i dinem i passem una estona agradable.
I aprofitem, i clar que sí. Doncs ben fet que s'ha de fer.
Té bon gust el Fernando.
Així es fa bé la feina, amb la panxa plena. Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo.
Conec algú que coneixeu vosaltres, que també ho ha sopat o ha dinat amb el president algun cop, també, eh?
Allà, no?
Fins i tot a casa seva, o sigui que...
Oh, carai, bueno, mira que bé.
Sí.
No.
Que no estigui de vacances, que no estigui de vacances. No estigui de vacances.
Però qui està de vacances se'l deixa tranquil. Tu no pateixis, Fernando, que a la tornada segur que hi haurà moltíssimes coses a parlar. Subdirector de Mundo Deportivo, Fernando Polo, una abraçada, gràcies, bona nit.
Vinga, vosaltres, bona nit.
20 minuts i les 11, ara de seguida escoltem la resta del que dic en la porta. Abans d'escoltar-ho, repassem breument l'actualitat del dia, com per exemple informació de fa ben poca estona, compte que publica el diari El Mundo. Carlo Ancelotti pot ser jutjat per frau fiscal. Segons el diari, el tècnic italià està acusat de defraudar 400.000 euros pels seus drets d'imatge al 2014, la segona temporada de la seva primera etapa com a entrenador blanc. Informació, insistim, d'aquest mateix vespre. Caldrà, evidentment, estar-hi molt atents. Del mercat d'avui és notícia, Xavi Puig, la renovació de Borja García una temporada més amb el Girona.
Sí, fins al 2024 viurà el seu vuitè curs com a jugador del Girona en dues etapes dades diferents, podrà, per tant, desempatar el rècord que comparteix amb Granell de jugador del Girona amb més partits jugats en el futbol professional. Tots dos ara n'han jugat 233. Borja García, que la temporada passada va estar lesionat bona part de l'any, només va poder jugar 10 partits de Lliga. Avui també el Girona ha cedit a l'Aldenc, que jugarà a segona divisió al mitjapunta, Arnau Ortiz, del filial, que també ha passat pel Múrcia i per la Penya Deportiva en aquestes últimes temporades, i l'any que ve el veurem a segona a l'Aldenc. Demà, per cert, serà el dia de la presentació de Daily Blind com a nou jugador del Girona.
Tot això a la primera divisió. A segona divisió, Joan Camí, l'Espanyol segueix movent-se en el mercat i podem explicar alguna novetat a aquesta hora, RAC1.
Sí, perquè segons ha pogut saber RAC1, l'Espanyol podria rescindir el contracte de Miguelón. Acaba el seu vincle el 2024. La temporada passada va jugar cedit a l'Oviedo i al Cartagena, segona divisió. Va ser important fa tres temporades a segona divisió, però després va perdre tot el protagonisme. En aquest sentit, el club blanquiblau no descarta fitxar un lateral dret aquest estiu, una de les posicions que genera més controvèrsia darrerament a l'Espanyol, perquè n'han passat molts, però cap s'ha consolidat.
Avui que hem sabut que dos equips catalans tindran representació al Mundial amb la selecció del Marroc. Es tracta del Levante Les Planes, en Jacint Rabet, i del Club Esportiu Europa, que hi porta Fàtima Garbi. I avui hem tingut victòria basca fora del futbol, Xavi Puig, al Tour de França. Victòria important.
Sí, victòria de Pello Bilbao a la desena etapa, en un espín reduït com a integrant de l'escapada del Dion. També hi ha estat el català Antonio Pedrero, que ha acabat finalment l'etapa 6. És la primera victòria del ciclista basc de 33 anys al Tour de França i la primera d'un ciclista de l'estat espanyol des del 2018, quan va guanyar Omar Fraile l'etapa en final a Mende. La general Vingegaard continua com a líder amb 17 segons d'avantatge sobre Pogacar. Avui tots dos també han protagonitzat un intent d'escapada en els primers quilòmetres. Al final tot ha quedat en no res. Carlos Rodríguez és quart i Pello Bilbao, amb el triomf d'avui, és ara cinquè a la classificació general.
A Wimbledon, Djokovic, Miquel Pascual, ja és a semifinals després d'eliminar Rublev.
Sí, el serbi segueix imparable. El gran slam anglès ja ha superat a Rublev en 4 sets després de perdre el primer. El seu rival a semifinals divendres serà l'italià Jannik Sinner, que s'ha desfet també en 4 sets del rus Seifulin. En el quadre femení ha quedat eliminada als quarts la número 1 del món, Iva Swiatek, a mans de l'ucraïnesa Svitolina. Demà és el torn de Carlos Alcaraz, que buscarà accedir a semifinals contra el danès Holger Rune.
I en bàsquet ja hem escoltat Marc Mundet, Joel Parra, parlant com a jugador blaugrana.
Sí, recordem la nota de premsa del club en el seu dia. Deia, a principi d'acord amb Joel Parra, a expenses de la revisió mèdica que hagi de passar, doncs l'ha passat avui. Signatura de contracte per després fer les seves primeres declaracions com a blaugrana. Venir al Palau, diu, era la següent estació.
Bueno, crec que és un canvi molt, molt important. Crec que és el següent pas que tenia que donar a la meva carrera esportiva. La veritat que estic molt content d'estar aquí, a un club com el Barça, no? I ara res, amb moltes ganes de conèixer els meus companys, no? De treballar amb l'equip i tornar la confiança que m'han donat al Barça, a donar-la al Palau i fer grans coses.
Amb Joan Laporta, Dani, també parlant de bàsquet, sí. El titular, espero que la reacció del Palau sigui de màxim suport a Roger Grimau. Estic encantat amb Juan Carlos Navarro. Diuen aquesta entrevista els companys de Mundo Deportivo que no està tancat a la rescisió amb Nikola Mirotić i ha fet un F5 en la carpeta de fitxatges. Continuen treballant per la incorporació dels germans Hernán Gómez. Aprofito l'F5, dia amb noms propis del mercat del bàsquet. Rudy Fernández ha renovat una temporada més amb el Madrid, Eric Vila ho ha fet amb el Girona i hem quedat a la part final del programa amb un ex de la penya, el excapità Albert Ventura.
24 hores, 25-26 hores perquè el Madrid vagi al tanteig amb Billy Hernán Gómez, recordem-ho. Demà a la mitjanit es tanca aquest període. Si el Madrid no hi va, Billy Hernán Gómez serà blaugrana. Després ho repassem amb el Mundet.
Fins ara.
17 minuts i les 11 de la nit. Jo sé que molts, ara mateix, o uns quants, sobretot els que esteu més per xarxes, estàveu pendents d'una entrevista, més enllà de la de Joan Laporta. D'una entrevista, que era una entrevista a Kylian Mbappé. Avui, un periodista de prestigi com Xavier Puig ha estat atent a aquesta entrevista. Després de la publicitat, vull que m'expliquis bé si hi ha hagut algun titular o no hi ha hagut algun titular. Pots fer una breu explicació si hi ha hagut algun titular, Xavi Puig?
Després de la publicitat.
Ara tornem.
Ho dirà, amb Dani Aguilar.
Em cremo! Té.
Jo? Ai, no!
Però és que vols que m'abrasi? Una oferta tan calenta que ens crema a les mans. Aconsegueix el teu Opel Corsa sense entrada, amb entrega immediata i per una quota increïble. Emporta't el teu Corsa, l'oferta més calenta de l'estiu. Finançament amb Stellantis Finance fins al 31 de juliol. Consulta condicions a Opel.es.
Corre! torna al Mundial de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Viu en directe tota l'emoció del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de l'1 al 3 de setembre i gaudeix de la passió que ens uneix. Entrades a la venda a circuit.cat. Viu-lo!
A Obramat tenim les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai, amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
A RAC 1 Tu diràs amb Dani Aguilar.
Minuts i les 11 de la nit, tu diràs RAC1 d'aquest dimarts, calorós dimarts, de juliol 11 del 2023. Arrenquem aquí temps de tertúlia amb l'Àlex Pintanel. Hola, Àlex, què tal, com estàs? Bona nit.
Què tal, Dani? Bona
nit. Has superat la calor d'avui?
Amb aire condicionat.
Sí, sí? Hola, Marc Guillem, bona nit.
Hola, bona nit.
Què? Doncs t'he de dir que al final tampoc ha estat tan... o què?
Perquè has estat treballant.
Home,
perquè has estat treballant.
No, al carrer...
Fora, no? He estat bastant al carrer i...
Sí?
Sí, 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 sí. No, potser no, potser algú m'està malant els ossos, amb raó, però no...
Teniu raó de malir-li els ossos.
Val, fantàstic. I també tinc per aquí l'Alberto Jogo. Hola, Alberto, bona nit.
Què tal, Dani, com estàs? Bona nit.
Has patit molt la calor, tu, Alberto, no?
Home, doncs sí. Ara que la nena ja no va a l'escola i aquesta setmana és mig de vacances i no hi ha casal,
val,
doncs tot el dia a la piscina, sí.
Ah,
o quan surts, estàs fregit, eh?
Vull dir, sí.
Piscina municipal, aguantar les bombes, los palillos, i aguantar tot, i ja està. Què hem de fer?
No ets el que et tires amb bomba, tu, o què? No...
Bueno, però bueno, jo ja sóc una persona ja més adulta, llavors guardo la compostura. Però, clar,
però quan tu demanes al fill o filla, sí, acabes fent...
Ho fas.
Sí,
el que faci falta.
Molt bé, fantàstic. El palillo, feia temps que no sentia això, el palillo. És veritat, eh? És veritat. A veure, ara de seguida repassem tot el que ha dit Joan Laporta avui, que no ha estat poc, i ho repassem en tertúlia. Però abans, no sé si sabíeu que hi havia una entrevista a Kylian Mbappé, que l'estava seguint atentament Xavi Puig. A on era aquesta entrevista, Xavi?
A Le Nouvelle Chaîne Ivoirienne, una televisió de Costa d'Ivori, que s'ha desplaçat fins al Camerún per entrevistar Kylian Mbappé, perquè Mbappé ha passat uns dies al Camerún, d'on és el seu pare, i ha passat uns dies en aquest país africà.
Val. I hem deixat abans de la publicitat, hem deixat l'espoiler per saber si havia dit algun titular. Estava tothom molt pendent del futur d'Mbappé. Ha deixat anar algun titular, Xavi Puig?
Del futur d'Mbappé, Rian de Rian.
Oh, molt bé. Així m'agrada, que ho diguis en francès. Molt bé, perfecte. Res de res, eh?
Una resposta sobre el racisme amb el cas de Vinícius, on sí que ha dit que els jugadors han de fer encara més contra el racisme, que han de parlar-ho més amb les autoritats i que han d'acabar tancant les portes del tot a la gent que fa aquesta mena d'actes. I ha vingut a dir que Vinícius és un cas, però que n'hi ha molts altres que no són Vinícius, que també reben insults racistes al llarg d'una temporada. Però sobre el seu futur, sobre el PSG, ha parlat de la selecció francesa, del títol que se'ls va escapar contra l'Argentina a la final, i molt del futbol africà i de les opcions que hi veu també que una selecció africana sigui campiona del món en un futur, del nivell de jugadors històrics de diferents seleccions africanes, però res de res sobre el seu futur més proper.
Molt bé, doncs un dia més que passa, un dia que el colabrot Mbappé segueix, diguem-ne, no sé si en ebullició, no sé quan s'estirarà, no sé si s'estirarà molt, però en tot cas des de Madrid... Clar, és que és això de que cada vegada costa més d'interpretar totes aquestes senyals que van arribant, perquè cada vegada em fa l'efecte que París també estan més calents amb aquesta situació, no? Llavors, no sé fins a quin punt es podrà sostenir tota aquesta situació.
Sí, sí, aquí evidentment hi ha un pols entre jugador, entre club, aviam qui aguanta més, no? El jugador podria aguantar, realment, si ell realment ho vol, es podria quedar un any més a París, tot i que segurament se li faria un any aparentment dur. També aquí també Dembélé sembla havia apartat i després se'l va tornar a acceptar. Jo, per molt que la directiva s'hi posi, suposo que no acabaries deixant Mbappé a la banqueta, no ho sé. Clar. Però Mbappé podria intentar aguantar, sigui com sigui, per realment doncs, poder fer l'any que ve un traspàs net i guanyar una gran calarada.
Sí,
però,
sí, sí.
No ho sé, la veritat és que són coses que són jugades que hi ha molt de pòquer aquí i que no costa interpretar qui realment està jugant fort o qui està jugant realment ensenyant les cartes o està fent un farol, no?
La sensació des de fora és que explotarà en algun moment això i que la situació és insostenible, però sí que és cert que al final cadascú juga les seves cartes, una partida d'escacs. El PSG perquè no vol que marxi lliure la temporada 2024 i el Mbappé perquè vol trincar algú de comissió. I per tant és la sensació que aquest pols a veure qui finalment l'acaba guanyant.
Alberto.
I fa la sensació que el jugador és qui té una mica la paella pel mànec, no? En el sentit que ja està ben cobert contractualment, ell té doncs, un any més de contracte. Fixeu-vos si té bones condicions d'un any més de contracte amb una calarada espectacular, té aquesta prima de fidelitat i en cas de plegar i de dir adeu-siau a Paris Saint-Germain el proper mes de juny, doncs cobraria també una prima de traspàs.
I tant.
No? Per tant, seria, diguéssim, com una triple, no? Seria el jackpot absolut per ell. També hem de tenir en compte que el proper estiu hi ha Jocs Olímpics a París, ell és nascut a París, juga a Paris Saint-Germain, Emmanuel Macron hi ha apretat en aquest sentit els cargols, dient que hi ha de ser l'abanderat d'aquests Jocs Olímpics perquè és una figura emblemàtica, perquè és una peça molt important, i aquí fa la sensació que el jugador no mourà cap fitxa, no? I com que el jugador no mourà cap fitxa, doncs evidentment el Real Madrid tampoc es pot tirar a la piscina per allò de negociar amb un jugador que encara té contracte en vigor, per tant se'n fa difícil veure-hi una sortida. Jo parlava amb uns companys aquesta tarda que l'única sortida que hi veig on no hi hagi damnificats, això és una opinió molt personal,
sí,
és una espècie de renovació amb una clàusula de sortida a l'any 2024, és a dir, escolta'm, queda't amb nosaltres, juga un any més amb nosaltres, estaràs amb Luis Enrique al costat, que és un entrenador que sí que realment ens pot portar aquesta Copa d'Europa tan ansiada pel París, una cosa que mai ha aconseguit, i el proper mes de juny, no marxes gratis, sinó que rebrem alguna compensació per part de l'equip que el vulgui fitxar. És l'única solució que jo veig a tot aquest puzzle, sense que hi hagi un enfrontament frontal, no? Perquè d'altra manera, com bé dieu, doncs seria una col·lisió doncs, diguéssim, d'una magnitud fins ara jo crec que desconeguda al món del futbol europeu.
El Madrid, és, com deia Albert, de moment no entra, però clar, la pregunta és, al Madrid realment li interessa econòmicament entrar ara en aquesta operació? Que segur que si paparem papel 2024 segur que haurà de pagar alguna cosa, alguna prima de fitxatge segur el futbolista, però fins a quin punt econòmicament al Madrid li interessa atacar l'operació Mbappé ara, realment?
Sí, sí.
Econòmicament parlant, dic?
La qüestió és que com que hi ha aquest any de decalatge i el Madrid jo crec que aquests calés els té guardats de fa molt de temps, malgrat que se'n va gastant i en segueix tenint, com que parlava abans que parlava d'una partida de pòquer, al moment de fer el moviment, cada moviment serà com molt important en quin moment fas el moviment, perquè un moviment en fals et pot rebentar en aquesta negociació. Llavors, veurem què acaba passant. Però vaja, Mbappé a banda, gràcies, Puig, per aquest esforç.
Deixa'm dir que el logo, dic perquè potser és un senyal, el logo de la televisió que ha entrevistat avui Kylian Mbappé és un elefant blau.
Oh, sí?
Perquè no en tingui després, que després digueu, no ho has dit, i després acabi tenint alguna connexió amb el futur d'Mbappé.
Perquè tu li veus, la connexió.
Le Nouvel Chene Ivoirien,
sí,
té de logo un elefant blau.
Home, això depèn d'on fan una notícia, d'això.
Sí, 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 sí.
I també us dic que...
Això li acerca...
Tens molt plujós en la propera setmana, en tota aquesta setmana, segons han fet la previsió del temps just abans de l'entrevista a Mbappé, a bona part de la Costa d'Ivori, sobretot al sud, però en general a tot el país...
Vale.
Tant demà com dijous i divendres, bastanta pluja.
Val, molt bé.
No, interessant per si, que s'hi ha d'anar cap a casa.
També és veritat, exacte.
Que està escoltant el Tu diràs, de dir que hi ha de posar la maleta.
Qui t'anava a dir, Xavier Puig, que avui ens donaries la previsió meteorològica de la Costa d'Ivori a RAC1, eh?
Doncs
mira que fas coses a la ràdio, Xavi?
Temperatures altetes, 24 de mínima, 30 Hòstia. De màxima, més
Hòstia,
o menys.
Gent de veritat?
Sí, sí, sí.
Carai, home, altetes, són més altetes aquí? Em pensava que... No, eh? Sí, sí. Val,
passarem a Costa d'Ivori.
Ferrus em diu una cosa per línia interna. Et volia fer una pregunta de geografia ara mateix, Joan Ferrus, però jo crec que la deixarem per un altre moment. Gràcies, Puig, fins ara.
Fins ara.
Tu diràs, amb Dani Aguilar.
I les 11 de la nit, després d'aquesta classe magistral de geografia i de meteorologia i del que vulgueu de Xavi Puig. A veure, ens centrem en la teca del dia, que són les paraules de Joan Laporta, que ha donat aquestes tres entrevistes a Mundo Deportivo, a l'Esport, a l'Esportiu, i ha deixat anar un bon reguitzell de titulars. Què ha dit Laporta a Mundo Deportivo? Sabe.
Doncs comencem per mi pel gran titular, el que ha explicat Joan Laporta, les peticions que ha fet Xavi a la directiva per mirar de reforçar l'equip.
Tal com el entrenador, falta un lateral derecho i dos centrocampistes.
¿Eso cuesta mucho?
No, 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 no creo que nos vaya a costar mucho. De hecho, hay muchas posibilidades, hay varias opciones, pero lo que nos ha, digamos, dicho el entrenador es eso, que ya tiene un equipo muy competitivo, que con lo que tenemos puede competir. Sí que hay que buscar, pues si tenemos que, hemos dejado una plaza, la de Busi, en el centro del campo, uno mínimo, lo ideal serían dos.
Doncs, per tant, dos migcampistes i un lateral dret, el que li faltaria a Xavi per tenir allò una plantilla perfecta. Sí. Al final de l'entrevista ha insistit Joan Laporta en què Xavi els ha dit que pot competir amb aquesta plantilla, que amb el que té és una molt bona plantilla, però que si li portessin aquests fitxatges creu que podria lluitar per la Champions. Per tant, ha deixat fins i tot aquesta frase Joan Laporta una mica al fil del que deia l'altre dia també Xavi sobre les opcions de poder lluitar o guanyar aquesta...
M'agrada que rigui el...
Sí, no, perquè sempre el Jan, sempre especialment venent la il·lusió.
Sí,
la il·lusió
sí,
per
sí,
davant,
sí,
sí. Sempre...
Aquí no ho havia dit, però al final ha fet l'última i... Pop!
Sí, sí, sí. No, allà, no, no, és incontenible, aquesta
sí,
il·lusió.
Sí, sí, és això, amb això no... Sí, 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 sí. És la seva gran virtut i, si vols, el seu defecte en algun moment.
Sí, 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 una arma de doble fila sí, sempre sí, ho ha estat, sí, pel bo i pel dolent.
En tot cas, Dani parlava d'aquestes incorporacions, un lateral dret, dos migcampistes, veurem si acaba arribant aquest lateral dret o acaba sent Serginho Dest. Avui llegia a l'Anaïs, a La Vanguardia, que Xavi podria donar-li una oportunitat a la gira al defensa nord-americà, veient les dificultats que té el club per poder portar aquest lateral dret. I encara, si m'ho permet, ja que estem un moment en aquesta operació sortida, atents també al Betis, perquè té la intenció de pescar el Barça. Ahir parlàvem d'Àlex Collado, que està negociant amb el club la seva sortida i que té una proposta interessant del Betis, però el conjunt andalús també intentarà la incorporació d'Eric García i de Nico González. En el cas d'Eric García està per veure si el central està disposat a sortir. De Nico explicàvem ahir que té la voluntat de seguir el Barça, però que vol parlar primer amb Xavi per saber quines són les seves intencions, però una de les opcions que té a primera divisió és també el Betis. Per tant, aquesta triple operació, aquest triple interès del Betis, Àlex Collado, en Eric García i també en Nico González.
El Betis pescant el Barça, sobretot amb aquest nom de Nico.
Veurem què és el que acaba passant, també si arriba Oriol Romeu i tot plegat, i com explicàvem ahir també, un dels que ha de sortir, que està en aquesta rampa de sortida, és Clement Langlais, a qui el club li va donar ahir fins al 18 d'agost per mirar de trobar una sortida.
Diu Laporta, amb un lateral dret i dos migcampistes, i no, crec que l'he sentit dir, no sortirà per un preu molt alt, no? És el que ve a dir.
No, que creu que ho podran fer tot plegat.
A mi m'agradaria saber quins són els noms que s'ajusten a tot això si realment es vol fer una plantilla competitiva.
Sí, 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 no, no, a mi també. A mi també m'interessaria saber quins són aquest tipus de noms. Sembla que el club, això sí, que pel que fa a traspassos de vegades no hi pateix tant, sinó que sí que hi pateix amb el tema del fair play, i potser doncs serien jugadors una mica d'un perfil de jugadors més joves, suposo, que puguin tenir un sou una mica més baix. El que està clar i veiem, o a mi em sorprèn, o podria destacar d'aquestes declaracions d'això que explica Joan Laporta, que ha demanat Xavi, és el tema dels migcampistes. Jo sí que ho parlàvem aquests dies a la taula, tot i que arribi Gundogan, doncs sí que entenc perfectament que vulgui un mig centre i que necessiti reforçar aquesta posició, però que encara en vulgui un altre més, vol dir la importància que li dona al tema al mig del camp, on es troba una mica despullat o s'ha trobat aquesta temporada, perquè a la davantera també en podríem parlar, de la davantera.
Sí.
Li ha faltat jugadors inspirats, jugadors que marquin diferències, i a un equip com és el Barça li ha faltat gol en molts moments i amb molt desequilibri al davant, per tant podria ser una de les peticions de l'entrenador, i sembla que no va per aquí, sinó que pel que pateix és pel tema del mig camp, no?
Sí, i sobretot el tema del mig del camp per tenir jugadors creatius, que al final és el que ha faltat al Barça aquesta temporada. I de fet, l'arribada, o la si hagués arribat Messi, es deia, no, és que l'arribada de Messi no tapa el de Gundogan, són operacions a banda, no? I per tant jo suposo que el que vol Xavi és aquest Messi, no? Aquest jugador que pugui desequilibrar, aquest jugador que pugui tenir l'última passada, i sobretot el fet de no carregar tant de partits i de minuts a Pedri, que jo crec que també m'imagino que aquest és un dels objectius, que Pedri pugui estar disponible pels partits importants, i que no pot ser cada temporada o les dues últimes temporades en els últims 2-3 mesos hagi caigut Pedri. Jo crec que els migcampistes, un evidentment és el pivot i l'altre pot anar per aquesta posició d'interior de jugador creatiu, i el tema de lateral dret és que és una evidència.
Podem demanar la sessió de Goulart al Madrid.
Sí, mira, exacte.
Mira, no? Si allà van molt
mira,
bé.
Mira, sí. Home, allà, ell té molt clar que tindrà lloc, jo no sé on. Ell és l'únic clar que tindrà lloc.
Ara estava mirant la nòmina de migcampistes que té el Barça, així de memòria em sortien Sergi Roberto, Pedri, Kessié, Gavi, De Jong, Gundogan, d'opcions que té el Barça. Si vinguessin dos més em sortirien 8. Per tant, entenem que el Barça acostuma a jugar amb 4 migcampistes, vindria a ser una mica 4 i 4, tot i que aquí estic comptant a Kessié,
sí.
Entenc que si pot sortir, doncs el club s'hi posarà bé, però que estaria una mica en la línia, no, de sí. Pensar que jugaràs amb més migcampistes i que per tant has de tenir més recanvis en aquesta posició.
Sí. Alberto.
A mi el que extrec, no, entre línies, és una mica si Sergi Roberto l'utilitzem com a centrecampista o com un possible lateral dret, si hi ha sortida possible d'algun central i Koundé passi a jugar de central, perquè això és tot com el... No, això són les fitxes aquestes,
sí.
Mous una fitxa i al final s'acaba movent tot. Si li ha convençut la figura de Gavi com a futbolista més adelantat, és a dir, si Gavi compta com a centrecampista o pràcticament com un jugador de més amunt, però jo sí que és cert que del Litro Busserta m'encansa, eh? Crec que el Barça s'ha fiat molt dels gols de Lewandowski, evidentment s'ha fiat molt de la clarividència de Pedri, que quan no hi ha estat s'ha notat moltíssim, i crec que el fitxatge de Gundogan el que ve a, diguéssim, a ressaltar és aquesta faceta golejadora que té Gundogan, perquè porta dues temporades marcant doncs 10, 12 o 14 gols a la Lliga Anglesa, no? Però sí que és cert que a mi em falta una miqueta més de creativitat a la part de dalt. Què passa amb això? Que la creativitat a dalt es paga car,
clar,
amics. I no sé fins a quin punt el Barça aquí podria d'alguna manera doncs treure-hi profit, però bueno, tot això és especular. Crec que el Barça està més en una situació d'aprofitar opcions de mercat, és a dir, jugadors bons lliures, intentar fitxar-los i a partir d'aquí veure com, no, pots reubicar les peces, que no anar a buscar un perfil concret, perquè si a mi em dieu que un lateral dret de garanties per lluitar per la Champions no és massa car, doncs ja m'heu de dir qui és.
És contradictòria una cosa amb l'altra, exacte.
No, i en la línia del que deia l'Alberto, hi ha una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció, i més amb el que hem escoltat, que és que Vitor Roque pugui arribar l'estiu vinent.
Sí.
És a dir, si estem parlant, no, de que falta una mica d'un jugador en fase ofensiva, estem parlant de l'aportació que pot tenir Gundogan a nivell golejador, però si no ve Vitor Roque, hosti, jo continuo pensant que si no hi és Lewandowski,
sí.
Qui farà els gols?
No dic
que hagi de recaure que vingués Vitor Roque i fos ja la, no, hauria de veure com funciona,
però que tenies, volia fitxar,
que tenies un davanter
per darrere, sí.
El juny no, el gener, bé, doncs sí. El gener tindrem un jugador que en principi arriba, que li cauen els gols de les butxaques. Si ara ha de ser l'estiu vinent, hosti, no sé jo com estarà el Barça.
Ara ens centrem en el nom de Vitor Roque, però abans, un segonet, perquè parlava abans el Sape de la informació de l'Anaïs Martí, de la companya de La Vanguardia, tertuliana també d'aquesta casa. Hola, Anaïs, què tal, com estàs? Bona nit.
Hola, Dani, bona nit.
Bona nit. Amb aquest encaix que parlaves en termes d'adequació i en termes de generar aquest espai que costa tant i que tant està batallant el Barça per tal de trobar-li lloc, per exemple, a aquest, un dels dos migcampistes dels quals s'està parlant, que és el mateix Oriol Romeu, i explicaves aquesta possibilitat, sobretot parlant de les sortides de Kessié i de l'Englet, però d'aquest gest d'un nom propi que avui posa sobre la taula, que és el de Marc-André Ter Stegen, d'aquesta possibilitat de l'adequació salarial.
Sí, és una fórmula que s'està estudiant i que, de fet, ja s'ha començat a parlar amb Ter Stegen. Ter Stegen aquest any, aquesta última temporada, doncs s'ha sentit molt, molt còmode, ja coneixem tots els seus números, premis a Mora de la temporada, capità, i a més passa que aquesta temporada que vindrà, la que ja ha començat, vaja, sense Busquets i sense Jordi Alba, doncs guanyarà més autoritat perquè serà segon capità per darrere de Sergi Roberto. Llavors, doncs, ell se sent molt còmode, entén també que amb aquesta posició de responsabilitat que té cap a l'equip, doncs, hauria de fer un esforç per ajudar. Recordem també que Ter Stegen forma part d'aquell col·lectiu que el 2020 doncs, va fer aquella
sí.
mesa de negociació salarial paral·lela amb l'Englet, amb Frenkie de Jong, amb Piqué, i que van... doncs, renovar el seu, ampliar el seu contracte, i en aquest cas doncs estaria disposat no a ampliar més el seu contracte, sinó a diferir el salari clar. Pels anys que li queden de contracte, que diria que era fins al 2025. Llavors la predisposició és bona amb aquesta ajuda de Ter Stegen i amb les sortides que comentàveu ara de l'Englet i de Kessié, doncs seria molt fàcil poder activar l'arribada d'Oriol Romeu. Home. Inscriure'l, perquè el problema és d'inscripció, no de diners. Perquè lògicament si estàs en condicions de gastar-te 30 milions d'euros per fitxar Vitor Roque, és que necessitat de... Vull dir que diners en tens, sí. El problema és el famós fair play.
Liquiditat en tens, només faltaria. Home, seria un altre bon gest de Ter Stegen, que després en parlarem també, que a poc a poc es va no, erigint en aquesta mena de, no et diria capità oficiós, però que entén molt bé la idiosincràsia del Barça, ha guanyat molt rol i dins de la plantilla, i evidentment seria un gest molt interessant, només faltaria.
Tot el que sigui fair play ara mateix és la gran preocupació. Sí. O sigui, està clar que el Barça té un deute enorme i només et falta imaginar el que està passant doncs, amb el camp. Però l'urgència, ara mateix, l'urgència és el fair play. Llavors.
Per Oriol Romeu, amb tots els respectes cap a l'Oriol Romeu, només faltaria, però que diguem que és un fair play que no estem parlant del gran forat, però és que la cosa està tan ajustada...
Sí, tot, qualsevol cosa, no? El mateix Mirotic, no? Un jugador que et comptava com a salari, que al final te'l comptaven com a fair play també del futbol, i més val és igual, paguem els diners, però mentre no ens compti com a fair play, no passa res. No hi ha problema de pagament. Per tant, qualsevol gest, qualsevol acció, i en aquest cas Ter Stegen, doncs està clar que és un jugador que té molt caràcter, que té molt pes, ho hem vist en aquest tram final de temporada, jugant minuts, que jo crec que havia de jugar Iñaki Peña, però si ell volia pels rècords, doncs té molta ascendència, té molt poder, i està bé també que contrapartida pugui fer gestos d'aquests.
Sí.
Sí, és que jo ara, tenint en compte que les sortides són complicades, potser la de Kessié, però que veus complicat que pugui haver bastantes sorties en aquest mercat d'estiu, l'altra fórmula per reduir la massa salarial és aquesta, precisament, la de diferir o adequar contractes, i em sembla interessant que, evidentment, el Barça busca jugadors que tenen contracte alt, és el cas de Ter Stegen, i és veritat que el problema el tindràs més endavant, clar, però bueno, com a mínim, pan per avui, hombre per amanyà, però com a mínim bueno, va solucionant aquest mercat d'estiu, i el proper mercat doncs, ja veuràs com ho solucionen.
Tenint en compte el que han passat els últims anys, sempre tens aquesta pàtina de por, de neguit, de que pugui passar una cosa així, de que sembla que aquests... Perquè estem parlant d'adequació, Anaïs, en cap cas estem parlant allò de rebaixa, no, és una qüestió d'adequació, de diferiment, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte, de que és un jugador important al que ja se li deuen diners, perquè en el moment en el que difereixes i amplies, doncs està clar que tots aquests diners es van acumulant, que és el que ha passat, doncs, per exemple, amb l'Englet, que aquesta temporada, si segueix al Barça, li costaria 16 milions d'euros. Per què? Per aquests diferiments que es van pactant al seu dia ampliant contracte. En aquest cas no estaríem parlant d'una ampliació de contracte, sinó de diferir el salari que té pactat, doncs en aquests anys que li resten de contracte, perquè ampliar seria tornar una altra vegada al problema dels orígens, clar, no? Ampliem clar, i el que vingui darrere ja s'ho trobarà. Llavors això doncs no és lògic ni responsable.
El que va passar amb un Tití, per poder inscriure a Ferran Torres, i que ara t'has trobat també en aquesta situació.
I el Barça, que ara encara li està pagant, va reconèixer la porta l'altre dia, encara li està pagant a Messi.
Fins al 2025.
Fins al 2025.
I després, aquest nom de Dest, que, vaja, sembla que el Xavi se l'endú a la pretemporada, Anaïs?
Sí, se n'endurà la temporada, perquè encara que la planificació esportiva doncs, es plantegi portar a un lateral, és molt difícil. Vull dir, pensem que al final Si tu has d'inscriure a Gundogan, has d'inscriure a Íñigo Martínez, has de portar a Oriol Romeu i has de fitxar un altre migcampista i un altre lateral, tot està clar que és inviable. Mm. Llavors, en aquest sentit, doncs Xavi sí que voldria donar-li aquesta oportunitat a Serginho Dest. Jo no descarto un canvi de dibuix, ara que parlàveu abans dels dibuixos de cara a la propera temporada, no descarto un canvi de dibuix on no sigui tan prescindible aquesta figura del lateral dret, no sé si amb tres centrals, un 3-4-3, per exemple, amb tota la banda esquerra com a per poder atacar i defensar pels iguals i Dembélé a l'extrem dret, però vaja, que diguem que amb Dest i amb Sergi Roberto potser aquesta posició del lateral dret ja la tindríem més o menys solucionada, i en aquest sentit, doncs, com que també és molt difícil trobar-li una sortida amb aquest futbolista, perquè aquesta temporada a Itàlia tampoc no és que hagi jugat gens, Xavi, la seva intenció és emportar-se-la a la gira i veurem què és el que passa.
Poc s'ho esperava ell, i jo crec que uns quants sobre aquest futur immediat de Serginho Dest, però ja sabem que el món va com va. Anaïs, gràcies, una abraçada forta, que vagi bé.
Una abraçada, bona nit.
Alberto, sobre Dest, clar, és que Dest i Sergi Roberto, i Dest i Sergi Roberto, i van passant els anys una altra vegada el mateix.
Sí, sí, sí. Hi ha un refrany molt català que diu que qui dia passa any empeny, no? Sí. I això està ocorrent amb els diferiments, no? Una miqueta per filar una mica amb el que deia abans. Mm. Amb respecte al tema de Dest, Dest i Sergi Roberto, doncs què voleu que es digui? Jo crec que l'Anaïs doncs ha deixat anar una miqueta el que podria passar si utilitzes o bé Rafinha o bé Dembélé en banda dreta i o bé Dest o bé Balde com a carrilers que agafin tota la banda, no? I si no has de tenir ningú així, doncs s'aprofita per quedar-te a Jules Koundé, però si es queda Koundé de lateral, s'entén que Christensen, no?, que té amortització i una venda seva, doncs seria molt bona, no?, perquè seria pràcticament tot net pel fair play. Doncs això és un encaix que més enllà del camp també se'n va als despatxos, no? I per això Mateu Alemany era una figura imprescindible. Jo, sincerament, Dest ha jugat 8 partits aquest any a Itàlia. No ha estat titular en cap moment amb el Milan. Amb el Milan està jugant moltes vegades amb tres centrals, ha jugat molt a l'esquerra, de fet, no a la dreta. Vull dir, aquest tipus de sessions hauríem de fer una anàlisi de quines realment són profitoses i quines realment, doncs, el que estan fent és fer que algú pagui una part del salari i que el jugador vingui amb un valor encara més baix del que havia marxat, no? Per tant, a mi, si em preguntes un Dest Sergi Roberto per cobrir la banda dreta, doncs a mi se'm queda insuficient, la veritat.
Home, clar, tens
un problema.
Clar, i més, vull dir, sobretot amb el que busca Xavi i amb el que pretenia Xavi respecte a aquesta posició.
Sí, al final han sortit moltes coses sobre el tema de Dest, i és veritat que en funció de per on busques, uns et diuen una cosa i una altra, perquè a mi, per exemple, em van dir que vamos, que estava més fora que dins. Mm. I per tant, evidentment, probablement als Estats Units viatgi perquè Xavi no té res i, bueno, pues proves a veure què passa, però vamos, que ara mateix a la planificació esportiva no es compta amb la figura de Dest. I el tema de lateral dret, l'altra opció, evidentment, tenint en compte la situació econòmica del Barça, és intentar atacar una sessió. Seria una altra opció i una altra alternativa, doncs, que faria que no haguessis de pagar traspàs i, bueno, arribar a un acord amb el club que toqui pel tema de pagar fitxa. Però això també seria una bona solució, crec. Jo crec que es buscarà un lateral dret i el Barça fitxarà un lateral dret.
Anava a dir que l'Alberto parlava del qui dia passa any empeny amb els diferiments, però que també val pel lateral dret, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè
sí,
fa
sí.
temps que, des que va marxar Dani Alves, estem amb el dia passa any empeny, dia passa any empeny, i està el Sergi, ja trobarem algú, Sergi, ja trobarem algú, Sergi, ja trobarem algú, i el Barça no acaba de trobar ningú. I en aquest sentit, destacar també una de les frases que Laporta ha repetit en aquesta entrevista, i és la capacitat que ha volgut elogiar de Xavi d'adaptar-se a la situació. Jo crec que parlant potser també d'aquest lateral dret i sobretot de la posició de mitjentre, on Xavi estava apuntant a Zubimendi, a Kimmich, a Brozovic, i ara ha passat a un altre perfil, que no dic que no sigui un bon jugador, només faltaria Oriol Romeu, però que ha insistit en aquesta idea Joan Laporta. Sobre Romeu, ara que parlava l'Anaïs també, ha destacat Laporta com una de les virtuts de ser capacitat d'adaptar-se al sistema, que crec que és un jugador que el coneix perfectament, i ell que no creu que el Girona es pugui molestar per aquest interès del Barça en el jugador, cosa que aquí jo crec que és...
Que no creu que el Girona es pugui molestar. Home, jo crec que aquí no.
Bueno, jo crec que el que ve a dir una mica és que no... estàs en aquest món professional, vull dir, que què vols fer-hi? Si jo vull fitxar-te un jugador i tinc els diners per fer-ho i el jugador vol venir, doncs aquí germanetes de la caritat n'hi ha poques. Ara, evidentment, doncs que segur que l'afició del Girona o els de Girona diuen, hòstia, noi, quina mala va, ara que hagi de venir... Que
però jo crec que es barregen aquí diferents coses, Marc. Jo crec que no és només el fet de... El Barça en fitxa un jugador, que jo crec que això ho poden entendre, sinó com que el Barça no ha estat molt proactiu a l'hora de cedir jugadors a Girona.
Sí,
no?
Cap
de
sí,
dir, el tema d'app de la temporada passada, no? Del Osasuna a Girona i se'n van a l'Osasuna. I que ara, amb aquest... No, amb aquest ambient, vinguis i fitxis a Oriol Romeu.
No, totalment, perquè mira, abans parlàvem de les sessions, no? L'Alberto comentava el tema de Dest. Home, doncs el Girona, per exemple, com a mínim l'entrenador que està tenint ara mateix, és un bon lloc, no? Em sembla que per cedir jugadors teus, que estan a propet de casa seva, del seu entorn, amb un entrenador que plasma d'idees molt similars a les del Barça, jo crec que seria una bona plaça per deixar-hi jugadors joves. A mi m'agradaria. Jo crec que allà podrien tenir un bon rodatge. Vull dir que només, ja no per fer favors al teu veí, sinó que per sentir futbolístic tindria molt sentit que se n'hi vagin allà, mira els jugadors joves que estan venint del Madrid al Girona i n'estan funcionant molts. Vull dir que realment sorprèn que el Barça no els hi cedeixi mai jugadors. Tant de bo es canviï aquesta dinàmica, no?
Sí, i a més jo estic més amb lo del Saper, no et pots enfadar perquè et vinguin a buscar un jugador. Jo crec que això forma part del futbol. El que ha pogut passar abans o el que està passant ara, per això sí que puc entendre que et pugui sentar malament, però clar, enfadar-te perquè et venen a buscar Oriol Romeu, escolta, això és llei de vida i el futbol funciona així, no? I el Barça té el marge que té ara mateix i el jugador que ha decidit que és l'ideal per reforçar aquesta posició amb la situació econòmica del Barça és Oriol Romeu.
És que ara recordava també la conversa que tenia l'Aleix la setmana passada, em sembla que va ser amb el Josep Maria Fonalleres, que parlava d'un sopar en què havia estat Joan Laporta i dirigents del Gironer que havia dit aquest any sí que us ajudarem, no? I que eren paraules de Joan Laporta i que no s'havien traduït en res. Jo crec que ve una mica d'aquí que puguin estar, doncs... No massa contents, diguem-ho així, amb el tema de Romeu.
El Barça hauria, com deia el Marc, al final el Barça i el Girona s'hauria... No, no sé si ajudar o no és la paraula, però escolta, jugadors que, per exemple, el Barça vol foguejar...
Pablo Torre.
Jo crec que és una bona plaça.
No, vull dir, tots, és que jo crec que molts pensem en el mateix.
I a més, hi ha una realitat, i salvant les distàncies i les diferències entre Mitchell i Xavi, jo crec que tenen moltes coses similars, la manera d'entendre el futbol i de jugar, i per tant, crec que seria una bona plaça realment.
Que segurament s'assemblen tant, no? O sembla que estiguin... No estic dient destinats, però que tinguin tants punts en comú que no s'ajudin és estrany. L'altre dia sí que ho parlàvem.
Sí, i a més que estan a 50 minuts en cotxe, un estadi de l'altre. Per exemple, l'Atlètic Club de Bilbao cedeix a Villalibre a l'Alavés i l'Alavés puja amb gol de Villalibre i Villalibre torna. Doncs aquí tots contents, no? Un ha ajudat a pujar i l'altre que ha cedit a un jugador i ara ve una miqueta més madur. El Real Madrid amb el Fran García, per exemple, amb els jugadors que cedeix al Getafe. Té la Tassa, que era el golejador del filial de l'any passat, ha tingut el Getafe i en el tram final ha aconseguit fer, recordo, un gol molt bo de cap que ajudava el Getafe, diguéssim, a quedar-se a primera divisió. Ja és una qüestió, ja no és una qüestió d'ajudar-se perquè sí, sinó que és un interès mutu que pot haver-hi. És que l'Espanyol, quan el Girona estava a segona, va cedir a jugadors com, no sé, Pol Lozano, ara recordo, per exemple,
sense anar més lluny,
i va anar molt bé. Per tant, no acabo d'entendre per què no aquesta germanor, però ja no per res, sinó simplement per controlar un jugador que tu tens. És millor controlar un jugador que tu tens a 80 quilòmetres de casa que un que tens a 600 o 700 quilòmetres amb la dificultat que això suposa. No, però bueno, això són coses de despatxos que no venen al cas, però imagineu-vos una bona relació, lateral dret, Arnau Martínez, mig centre, Oriol Romeu. Doncs no dic que Girona estigués disposat a regalar-te'ls, evidentment que no, però si la relació fos molt més fluida i molt més bona i hi hagués aquesta interacció constant i a més, doncs potser aquestes negociacions doncs serien segurament un pèl més suaus, no? per dir-ho així.
Segurament al Girona el que no li ha agradat són les maneres del Barça d'anar directament a parlar amb el jugador. I tothom, jo crec que tots poc o molt sabem fins a quin punt a Oriol Romeu li agradaria tornar al Barça i es juga amb això. Clar, a partir d'aquí...
El Barça ha trucat al Girona per dir ens interessa aquest jugador, però no han tornat a saber més. I ara estan una mica com de dir, hosti, és un jugador molt important per nosaltres, no sabem quan teniu la intenció de fitxar aquest jugador.
Ens va rebaixar la fitxa.
Ens quedarem en algun moment amb una mal davant i una al darrere si el fitxeu massa tard.
Sí.
Aquestes formes són importants, perquè evidentment és un jugador estructural, clar, o el jugador més capital, important gairebé que tens, no?, a la teva columna vertebral, i per tant que marxi o no et marxi, doncs desmunta molt l'equip. Si me l'has d'acabar traient, ho puc acabar, ho entendré, però si m'avises amb temps, evidentment m'ajudes.
18 minuts per sobre de les 11, una pausa i seguim escoltant què ha dit Joan Laporta en aquestes entrevistes avui tant a Mundo Deportivo, Esport com l'Esportiu.
Tu ho diràs amb Dani Aguilar.
Sortirem a les 6 que no vull embussos, eh?
Acabeu ja, que ens queden 200 quilòmetres.
Espolsa't bé abans de pujar al cotxe, que l'omples de sorra.
Ara em toca a mi posar música, ok?
Venen clàssics de l'estiu per tots i ve Summer for All a Citroën. Tèrmic o elèctric, aquest estiu estrena el teu Citroën en condicions especials i sense esperes. Citroën. Condicions a Citroën Pures.
Avui som una Catalunya i una Espanya que té cura, que protegeix. Una Catalunya i una Espanya que avança. Nosaltres sabem que aquest viatge no pot acabar aquí. El proper 16 de juliol, a partir de les 11 del matí, vine al nostre acte central de campanya al Palau de Congressos de Montjuïc, amb el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez. Amb tu, Catalunya avança. Amb tu, Espanya avança.
RAC+1 Podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus? RAC+1 presenta Pròxima Parada, amb Eduard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba desde la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, no, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
Estic molt còmode fent comèdia, que a més a més és el més difícil, com
evitar gràcia. Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs? RAC+1. Tots som més u. Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme. Tu ho diràs. Amb Dani Aguilar.
Sobre de les 11, tu diràs, RAC+1 d'aquest dimarts 11 de juliol del 2023 amb el Marc Guillén, amb l'Àlex Pintanil. Que ara estic veient que porteu la samarreta.
Sí, sí.
Van sí, sí, així de bessonada, eh?
He entrat preocupat de dir no vaig amb el mateix color.
Sí, és veritat.
Això sí que podria l'estudi.
Val.
Deu estar, és que estem molt a la moda.
Està de moda.
Ah, sí? Sou molt, de la moda, vosaltres? Sí, sí. O fixeu molt.
Poseu-vos les piles, coses.
Tu ets de moda o no et jogo? Ets del que t'agraden així ben vestidet o ets d'aquests que...
Sí, no, m'agrada prendre riscos, la veritat.
Ah, sí?
Sí. Colors una miqueta així més llampats. Bueno, els banyadors aquests doncs, que de vegades tu repenses doncs ja no, llavors bueno, m'agrada prendre riscos, sí.
Molt bé.
Hem vingut a jugar.
El Sabe també, el Sabe és un tio que va a la moda sempre.
Sí. Ultimíssima.
Exacte.
Ultimíssima.
A veure, què més ha dit Joan Laporta en aquesta entrevista?
Doncs, mira, més de Laporta, els jugadors fitxats com Íñigo o Gundogan es podran inscriure.
Seran totes. Jo estic convençut que seran totes. El plan de viabilidad está aprobado, tenemos que cumplirlo, eso sí. No es sencillo, pero que conste que era un plan de viabilidad que lo íbamos a hacer con independencia de que la Liga nos obligara a hacerlo, ¿no? Porque el club lo necesita.
Doncs convençut que amb aquest pla de viabilitat es podran inscriure els jugadors que, com a mínim, ja s'han fitxat. Veurem si és així. Més difícil ho té Vitor Roque, ho explicàvem abans, tot i confirmar la porta al seu fitxatge.
Ja està.
Ja està fitxat. Pero no podrá venir ahora.
Bueno, a ver, es que tenemos este plan de viabilidad que a no ser que mejore mucho o que se den unas circunstancias que de momento no tenemos previstas, pero que se podrían dar, dependerá mucho de circunstancias que se pueden dar aún. A lo mejor sí. De momento está previsto para enero o junio. El contrato ya está firmado, está hecho. El jugador ya es del Barça. Y bueno, es juego bonito también.
¿Qué espera de este jugador?
¿Por goles,
qué?
goles.
Es juego bonito, m'agrada que diguem això. A mi, abans que comentaves, Àlex, o volies comentar sobre Vitor Roque, és amoïnant o preocupant que a poc, no?, es vagi estirant cada vegada més l'arribada d'aquest nano que abans ho dèiem com a, ostres, a Lewandowski li han dit moltes vegades que falta algú darrere perquè també cada vegada tindrà més anys, cada vegada tindrà més edat i li costarà més marcar gols.
Sí, entenc que és per un tema de fair play. Ja que dèiem sí, sí. El nou, sí. És veritat que començar la temporada amb un nou pur només, que és Lewandowski. Clar. És veritat que tens alternatives que pots posar Ansu, pots posar Ferran, és evident. però nou característiques de Lewandowski no en tindràs cap. I és possible que potser estiguis tota la temporada així. Per tant,
em sembla preocupant.
Jo no sé fins a quin punt potser el rendiment de Lewandowski de la temporada passada, sobretot de la segona part de la temporada postmundial, és cert que va marcar gols, però jo el veig una miqueta més desconnectat de l'equip, del que ens va demostrar la primera part de la temporada, fins a quin punt també tenia a veure per un tema físic, el fet d'acumular càrrega de partits, de jugar absolutament tot, i també el fet de no tenir competència i saber-te que facis el que facis, sempre jugaràs. No sé fins a quin punt això també pot haver influït.
Sí, està clar que, evidentment, jo crec que com abans arribés aquest jugador, millor, però sobretot perquè necessitarà adaptació. Jo crec que és un jugador que segur que no serà... Bueno, segur no. Al futbol no hi ha res, segur. Però que hauríem d'imaginar-nos com a mínim que no tindrà un rendiment immediat.
Segur.
Que serà un jugador que necessitarà el seu temps. Que és de característiques molt d'anar a l'espai, de córrer, de pressionar. Per tant, que en espais reduïts, un davanter d'àrea, doncs que sí que té gol, però que seria molt fàcil que la seva primera temporada, el seu rendiment, sigui molt relatiu. I que per això mateix, tant de bo pogués arribar a l'estiu, sense la pressió de ser titular, de que quan porti uns quants partits que no marca gol, doncs que no passi res, etc. I és veritat que, tot i que no li podem posar aquesta pressió, doncs, home, a Lewandowski algun recanvi, algun refresc en algun moment, si els lesiona en algun moment, doncs tenir alguna alternativa aniria bé. El Barça no té jugadors com Víctor Roque que vagin a l'espai, que corrin a la profunditat, tothom la vol molt al peu, tothom dribla molt. Ferran Torres potser és el que havia de fer aquesta funció i de moment, no, com a mínim, no està tan rendint, no està agafant aquesta confiança, llavors, doncs sí, tant de bo que arribi abans, però un cop arribi, paciència. Jo crec... Això de Jogo Benito, que ha dit, ja... Que, o sigui, no li fem aquestes.
Vols dir que pot haver-hi un pèl d'incomprensió amb Víctor
sí,
Roque?
Sí, jo crec que sí.
Per la joventut, per la falta d'adaptació. De fet, ahir fèiem la llista amb el Puig sobre els jugadors que han vingut directament del Brasil i n'hi ha alguns que els ha costat molt.
El públic del Camp Nou és molt sibarita, 30 milions ara mateix són molts diners pel Barça, 30 milions més els 31. Variables. 31, perdoni.
No, dic que són 30 més 31.
Ah, d'acord, sí, 30 més 31 de variables, per tant, és una aposta seriosa i a sobre el president diu això de Jogo Benito, però que no ens esperem un brasiler d'aquells que faci virgueries.
Que no són filigranes.
No.
Jo crec que és més un perfil Sonny Anderson que...
Sí, més golejador.
Que Ronaldo.
Gabriel Jesús, Jesús de...
Sí,
aquí ara mateix també té el Barça un parell de dubtes, que és el rendiment de Ferran i d'Ansu Fati, que són dos futbolistes que fa, no ho sé, nois, 3 anys, doncs, diguéssim que tenir els dos junts en un mateix equip, doncs, hauria estat garantia, no?, segurament, de lluitar per grans coses. La Lliga és gran cosa, però ja m'enteneu, eh?
Quan arriba Ferran, Alberto, quan arriba Ferran, es planteja quasi bé com un jugador estructural... Que com aquell, no dic de construir el projecte al seu voltant, però poc li faltava. De fet, es va fitxar a preu de crac i Ansu se li va donar el 10. Vull dir, d'això fa 4 dies.
Llavors, aquest rendiment és la gran incògnita que hi ha. Si aquests dos nois són capaços, no? Especialment l'Ansu Fati, perquè sí que és un jugador més diferencial, però clar, hem de veure com està aquest genoll, com està aquest cap també, com està aquesta confiança. Crec que per fer funcions tant en Ferran com ell, diguéssim, de nou que pugui participar o davanter, que pugui ajudar Lewandowski, que pugui partir dos a banda, però també jugar a dalt, i si Rafinha o Dembélé accedeix a algun dels dos, si és que segueixen amb dos, a jugar algú a l'esquerra i l'altre a la dreta, diguéssim que aquest atac se't queda bastant apanyadot, si se'n permet. Però clar, tens dos incògnites de rendiment que són les del Ferran i Ansu Fati, per tant, crec que és un risc però important. Que Lewandowski farà 20 gols a la Lliga l'any que ve? Segur. Que en farà 20 o 22 la següent temporada? Segur. Ara bé, la gran pregunta és si aquest rendiment es pot sostenir també en els dies gruixuts, no? Quan arribi més de febrer i març, que com deia l'Àlex, doncs, tot i que el Pulac ha seguit marcant gols, doncs ha caigut una mica en aquest rendiment. Així que jo crec que per aquí Xavi també està fent força, no?, per intentar incorporar algú com més aviat millor.
Jo crec que la qüestió de Ferran i Ansu, vaja, sobretot la qüestió de Ferran, sí que és una qüestió, vaja, no sé si esteu d'acord, però dins del Barça que està bastant resolta, o jo la tindria bastant resolta en tenint el seu rendiment.
I només volia afegir una cosa, Dani, perdona, un petit
parell sí.
En el document de la Porta que diu, parla del fair play, de que serà molt difícil d'inscriure, diu, estem, com que està molt apamat el fair play, serà molt difícil, a no ser que passi alguna cosa, que encara pot passar alguna... Jo crec que estem parlant de que aconsegueixi el Barça vendre algú que ara mateix no té previst.
Clar. O, bueno, o no té previst o que li està causant molta dificultat el fet de...
Sí, o que li estigui costant el fet de poder-lo vendre. És a dir, que tu tinguis un jugador per qui puguis ingressar calés i llavors diguis, alliberu, aconsegueixo calés, i aquí sí que li puc fer un forat a Vitor Roque. Jo crec que, com que no ho contemplen, per això estem en aquest escenari del gener o mes de juny de l'any vinent.
El gener el pessimista, ara ja anem al juny de l'any que ve, que aquest encara és pessimista. Però sí que és veritat que pel que fa a les relacions amb la Lliga, això m'agrada molt. La relació de Tebas i Laporta és una cosa que m'agrada, perquè dona per sitcom, pràcticament. Sembla que millora la cosa.
Hem passat de matar-se el que se deixen que se vessin.
Sí.
I avui el president blaugrana ha explicat com ha gestionat una mica aquesta qüestió amb Tebas.
Di el paso yo. Nos vimos en su casa, en un sitio muy bonito de Huesca, y muy tranquilo, y que pudimos tener una conversación, pues bueno, desenfadada, tranquila, sin apriorismos, y eso no quiere decir que nosotros vamos a tener privilegios, no, Javier no es de este, el señor Tebas no es de este palo, digamos, Creo que estamos llegando a un punto. Estas normas van a variar en beneficio de los clubes, estoy seguro, porque además así nos lo ha hecho saber el presidente de la Liga. Y bueno, está en una posición flexible, sin dejar de hacer que las normas se cumplan.
Qui estigués en aquella casa, a Huesca, a Osca, boníssim,
I ara parlant d'aquesta manera no vam poder parlar relaxat. S'han dit el nom del porc i en canvi són capaços de capgirar-ho tot. Ara hi tenia aquesta relació tan tranquil·leta fins al punt de dir, després d'aquesta conversa, canviarà la normativa del fair play en benefici de tots els equips. És a dir, el Barça, que era gran criticat per ser, no?, que el Tebas li feia un vestit a mida, el Barça ha aconseguit canviar-ho per tots vosaltres.
A més, no senyor Javier, perdó, senyor Tebas, m'agrada molt com
corregeix això
una miqueta.
La manera de parlar és magnífic de Laporta. Com si estigués al sofà de casa, amb això és magnífic, Laporta. Al final, el tema de les relacions amb la Lliga és un win-win. O sigui, a la Lliga no li interessa estar malament amb el Barça i al Barça no li interessa estar malament amb la Lliga per un munt de coses. I per tant, en aquest aspecte, crec que Laporta és intel·ligent fent el primer moviment d'anar a parlar amb Tebas per suavitzar les relacions.
Sí que hi ha una cosa que amb Tebas, jo crec que aquí, és a dir, amb això es demostra que hi ha certa, vaja, és una cosa que ja s'ha demostrat abans, però hi ha certa arbitrarietat per part de Tebas, que no es marca dins d'una, no?, una norma en què tothom ha de seguir els passos d'aquesta norma, sinó que si tu estàs amb mi, bueno, seré una miqueta més laxa, si tu estàs en contra meva, et marcaré més de prop. I jo crec que això és un flac favor per la Lliga i pels clubs de la Lliga, perquè tothom hauria de seguir la mateixa norma. I el fet de que jo entenc que li interessi tant al Barça com la Lliga està de bones, però de la mateixa manera que abans el Barça, quan no hi estava bé, aquesta arbitrarietat li anava en contra, ara tampoc em sembla bé que aquesta arbitrarietat li vagi a favor. No sé si m'explico.
Sí, és molt difícil. El tema comptable, i cada dia n'estem aprenent més, és molt complicat, especialment amb el tema del futbol, perquè el valor que té una cosa o no és molt difícil de comptabilitzar quan es tracta de talents, quan es tracta de... No hi ha ni immobilitzats, no, costa molt.
Llavors, si marques una norma fixa, no?, una norma tipus, i t'agafes aquesta norma i ja està, llavors sí que és just. No, si hi ha aquesta mena d'interpretació constant, això és el que fa que la gent no tingui credibilitat en aquesta norma.
Sí, clar, però que tu els ingressos que tens, si els avances, si els retrasses, o sigui, ja veiem, hi ha moltes estratègies comptables, llavors es pot fer moltes trampes comptables, i llavors, doncs, clar, la Lliga s'intenta posar-hi, doncs, perquè no les facis, i aquí comencen a haver-hi un munt d'interpretacions i vinga, i contra rèpliques i tàctiques, etc. I llavors, al final, acaba venint el que comentes tu, no? Un cert criteri arbitrari del president de la Lliga que intenta, doncs, frenar-te més o confia una mica més, es poden donar aquestes situacions i bé, jo crec que Laporta, doncs, ha decidit baixar una miqueta la destral de guerra, l'estaven fent amb el tema de la Lliga, amb molts altres temes de diners, i com a bons homes de negocis, doncs, deixen els temes personals a un costat, sempre jo crec que els han tingut, per molt que sembla que estiguin molt enfadats, són homes de negocis i ja està, i si s'han de per la fi justificar els mitjans i ho faran, no?
Sí.
No, és que s'han dit de tot, és que es van dir de tot, realment.
És que la norma de la Lliga de Fair Play per se ja és una norma arbitrària des del seu inici, és a dir, saps? La norma del 1-3, 1-4, 60%, sí. O sigui, cobra, si un jugador que absorbeix més del 5% del total de les nòmines tal, ja no és un terç, sinó que és un 50%, saps? Ja per se, per naturalesa, ja és una norma que pels percentatges amb els quals està confeccionada, doncs és una norma que surt una vegada i per veure si funciona o no, has d'esperar aviam si els clubs es van adequant o no a aquesta norma, perquè no, no tens un històric al darrere que doni suport a aquesta norma, i quan veus que els equips estan ofegats pel tema de fair play financer, te n'adones que si hi ha equips que han de regalar jugadors, o hi ha equips que han de vendre a un cost molt baix, o hi ha equips que poden fitxar però no inscriure, doncs tu mateix te n'adones que aquesta normativa potser no està tan ben adequada a la realitat dels clubs, no? I això evidentment és un problema. Què passa? Que ara els clubs que han estat complint el fair play financer i que estan sota la norma del 1-1 perquè estan igual o per sota en quant a gastos, tenen tot el dret al món de queixar-se, i jo ho entenc. S'estan queixant amb raó, perquè per què ara has de flexibilitzar? Perquè la societat dirà, escolta'm, jo potser no he fitxat a, m'ho invento, marxa Issa, qui no fitxo a, ja què sé, o Ciment, estic tirant un triple, perquè m'estaria passant del fair play, tot i que tenia els calés per fitxar-lo, però clar, si no ho he fet, i els altres tampoc ho han complert, i ara ells estan afavorits i jo no, doncs entenc que doncs aquí es crea la discrepància, no? I crec que també tenen certa raó aquells clubs que han estat complint amb la normativa fins ara i que veuen com els que no ho han fet s'estan beneficiant, no?, d'aquest matís, no?, d'aquesta ampliació de la normativa.
T'anava a dir, Dani, que hi ha un historial de pràcticament 20 anys de castanyes entre la Porta i Tebas, perquè a l'inici de Messi, quan comença a jugar amb el primer equip, és Tebas amb l'Alavés qui està intentant que no pugui jugar, i allà ja se les tenen. Ja estem parlant 2003-2004, estem al 2023, per tant, 20 anys de galetes i amistat entre la Porta i Javier Tebas.
Però aquí, com que els cavallers...
Que es coneixen prou l'un a l'altre.
Sí, quan han de negociar, tot són encaixades de mans, doncs, i ells ho saben millor que ningú. Mira, de fet, de Messi també ha parlat la Porta.
Sí, una figura, diguem, lligada a Tebas, que és la de Messi, per aquelles facilitats que podia posar la Lliga per facilitar, valgui la redundància o no, el seu retorn. Sobre aquesta qüestió, un dels punts de fricció entre les dues parts, entre el Barça i Messi, va ser si el club li havia fet arribar o no una oferta formal. Abans li comentaves, ho comentàvem també amb el Fernando Polo, Messi va dir que no en aquella entrevista que va fer a Mundo Deportivo i a l'Esport a París. Què hi diu Joan Laporta?
Tuvimos la autorización de la Liga para que cupiera el contrato de Leo Messi. O sea, era una cosa que lo habíamos hablado con Jorge y estaba ya todo definido.
I precisament avui ha parlat Leo Messi a la televisió pública argentina sobre, diguem-ne, la decisió que acaba prenent d'anar a la MLS.
Si bien al principio la idea era otra, estamos felices de la decisión que tomamos, preparado y con ganas de afrontar el nuevo desafío, el nuevo cambio. Y bueno, creo que fue un paso importante, pero al mismo tiempo consciente de lo que significaba, de lo que hacía, y estamos felices.
En aquest sentit, la Porta ha insistit en la idea que anàvem parlant, que Jorge Messi el que els havia dit era: quan hi hagi forat, quan tingueu el fair play arreglat, m'avises, i que hi ha un moment en què el pare de Leo Messi li diu que es vol reunir, i ja no parlen d'això, sinó que li diu: el meu fill ha estat 2 anys molt malament a París, ara necessita una mica rebaixar aquest nivell de pressió i s'anirà a Miami. Aquesta és la versió que ha donat Joan Laporta, que en aquest document, tot i donar a entendre, jo crec que és que li van presentar l'oferta, no diu li vam presentar una oferta. És a dir, diu, la Lliga va fer forat perquè hi cabés, ho van parlar amb el seu pare i estava tot definit. És a dir, la frase de li van presentar
cuida molt oferta, les paraules.
No l'acaba de dir. És a dir, no sé si és una qüestió meva semàntica, però la frase de li van presentar una oferta a Messi no li he escoltat al president.
Que hi havia el forat, que hi havia les opcions...
I que estava tot definit. Estava tot definit, és el que diu Joan Laporta. Sí,
sí. Més que res, perquè aquí llavors algú no ha... Vull dir, o no s'acaba de dir del tot la veritat, o realment Joan Laporta afina molt les paraules perquè sap que ell tampoc està en posició molt de la veritat.
Està clar. Aquí hi ha el tema del relat, i ja hi és des de la primera enganxada.
Sí.
És una llufa molt gran la que porta a la Porta de que doncs Messi hagi marxat amb el seu mandat i que a sobre no l'hagi pogut tornar. Messi també s'ha equivocat amb les seves coses i cadascú intenta modificar una mica el missatge cap al seu costat. Segur, una oferta, doncs...
Per això li demanem abans al Fernando. Qui diu la veritat? Ja pot haver-hi matisos, però és que clar...
Jo crec que Joan Laporta és un orador excel·lent. O sigui, això estarem tots d'acord. En circumstàncies de crisi és capaç de navegar, no?, entre una situació adversa i no saps com el tipus arriba a bon port. Jo crec, no tinc informació, però jo crec que si hi hagués hagut una oferta en ferm, la Porta l'hagués tret a passejar,
Sí.
Hagués dit, mireu, nois, el dia, no ho sé, 18 de juny, no sé quantos, aquest moment, l'oferta va ser tal i qual, i doncs el Leo s'ho va repensar, té el seu dret a repensar-s'ho, potser volia un canvi de vida, ho hagués matitzat, no? Però jo crec, sincerament, que hagués estat molt més contundent si això s'hagués produït, No ho sé, és la sensació que em dona conèixer una miqueta la manera d'actuar que té la Porta.
Jo la comparteixo una mica en el sentit que hi havia un marc, no?, que és el que tu li dius, estarem en aquestes xifres, però l'altre és, hi havia el contracte redactat que havia de signar Messi? Aquesta per mi és
I això vol dir...
Que jo crec que el Barça ho havia treballat, que ho havia parlat amb la Lliga, que havia parlat amb el jugador de quin podia ser, no?, de quines seran les xifres de l'acord, el forat que haurem de fer serà aquest, però em costa més poder dir si el Barça el va redactar i li va passar un paper de dir, és aquest perquè...
Sí, no fa pinta, no.
I això vol dir que el Barça va llançar les campanes al vol amb el tema Messi? O sigui, realment el Barça tenia capacitat per poder haver fitxat a Messi?
Jo crec que el Barça el que no podia fer era assegurar-li que podia fitxar-lo. I això és el que també va fer que Messi, jo crec que no es parés. Perquè però... no podia, perquè, és a dir, podràs... vegades... he de fer aquest forat. Podràs vendre aquests jugadors? Crec que sí. No? Però quan dius, creus o ho faràs? No? Crec, perquè és que no t'ho puc assegurar.
Jo crec que
ens movíem en aquests...
Tinc la sensació que els dos s'envalentonen, tant Messi tenint ganes de venir, movent fitxa ja prèviament i pensant que realment té ganes de venir, i potser després es desdiu, i el Barça ja li va bé en aquesta línia del que dèiem avui mateix, del mateix la Porta de sempre vendre il·lusió, etc. Tot s'hi enganxa i diu, doncs escolta'm, doncs venem aquesta il·lusió, ja ens en sortirem, ja ho trobarem, ja ho acabarem, i potser, vista una mica en perspectiva, doncs totes dues parts s'envalentonen una mica massa perquè al final doncs acaba sent més perjudicial que altra cosa.
Clar, no? És que tinc la sensació, quan t'explicaven coses, sobretot des del club, la sensació de dir, hòstia, pues està prop realment, o sigui, realment hi ha opcions reals de que Messi torni al Barça. I després, vist en perspectiva, dius, ostres, doncs potser, no diré que ens van vendre la moto, però dic, ostres, potser eren massa optimistes, no? Que vist des de... ara que han passat unes setmanes, dius, ostres, doncs potser realment hi havia molt poques opcions de que això acabés a bon port, no? Perquè sabe que al final tot és condicional, no? I si venem aquest, i si tal, però al final tu no tenies garantia absolutament de res.
Les úniques opcions era que Messi havia de tenir moltes ganes i havia de renunciar a moltes coses i llavors doncs, això Messi no ho va acabar de fer i el Barça li podia oferir ben poca cosa, no? Jo crec que per aquí...
Li han preguntat a la Porta si ja definitivament podia dir que Messi no tornaria, com a jugador o d'una altra cosa, d'alguna manera. No m'ho pregunteu a mi. Jo crec que Messi encara té qualitat per jugar més anys, però ara no ha volgut entrar en si hi havia encara alguna opció després dels dos anys que ha de jugar a Miami. Sí que ha deixat clar que el club treballarà perquè tingui un homenatge espectacular i que li agrada la idea que pugui ser un cop acabat el nou Spotify Camp Nou.
I diumenge presentació a Miami.
Sí, senyor.
Diumenge presentació a Miami de Leo Messi, que a les properes hores...
Diumenge a dilluns, dues de la matinada.
Compte que...
Una cosa farem?
Va, ja ho veurem. Home, és molt tard, no? Però ja que hem fet la NBA aquests dies, no? I és, mira, i a Miami també.
Ens toca una mica més de prop Messi que la NBA.
Si no te m'enfadis.
No.
18 minuts i la mitjanit. Veurem què fem el diumenge, ja ho explicarem. Messi que segueix donant la parlada, ja hem fet l'efecte que estarem mesos, anys, i fins que no hi hagi aquell que faci el llibre de Leo Messi, no acabarem de saber exactament què dimonis va passar durant tots aquells dies. I segurament farà el sàpig. Una pausa i repassem què més ha dit el Joan Laporta.
RAC 1. Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
A Romakuruma Suzuki, aquest mes de juliol tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i a estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romakuruma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Intel·ligència artificial. Qui és el millor fabricant de sofàs?
Fama.
I on puc comprar sofàs Fama?
Fàcil, a Fama Living Barcelona. Soc dins d'un ordinador, però conec Fama Living Barcelona. Ara sé que en un sofà seu.
Fama Living Barcelona, avinguda Diagonal 329, carrer Montaner 293, carrer Mallorca 156 i famalivingbarcelona.com.
I al juliol, rebaixes.
Fama Living, les botigues de sofàs que conquisten el món.
Amb el bon temps i el teu escúter Honda, els dies s'allarguen tant que pots anar a entrenar, a passar pel súper, fer un cafè amb el teu cosí, apuntar-te a Valls de Saló, anar al museu, visitar una botiga d'articles de pesca, comprar un regal a la teva mare, canviar aquella camisa per una altra talla, dir que sí a aquell sopar amb amics, perdre pel camí... Aprofita més el dia amb el teu nou escúter Honda. Vine a provar-lo a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Tu ho diràs. Amb Dani Aguilar.
I la mitjanit d'aquest dissabte, dissabte no, dimarts 11, és el costum, és el costum, divendres i dissabte, dimarts 11 de juliol del 2023, després del comiat que va fotre l'altre dia a París, el diumenge, a l'hora de Déu.
No està malament, no.
Malament que s'ho va passar. L'Aleix, que ja el tenim de vacances, ja ho sabeu, tornarà a partir del 12-13 d'agost, per quan arrenqui la Lliga. Aquí tindrem l'Aleix Parisse per explicar-vos tot el que passi. El, tu diràs, has estat a Miami alguna vegada? Jogo, no, que estan parlant aquí la taula. Has estat a Miami?
No, 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 el cert és que no he estat mai. No per falta de ganes, però no he estat mai.
Miami té pinta de ser una bona plaça, Miami, sí, realment, sí. De viure-hi bé, de viure-hi bé.
He parlat amb el Juan, no sé, que el corresponsal per seguir partits de
Miami. I què? Com van les negociacions?
Que s'estudiarà.
Ah, sí?
S'estudiarà.
Carai.
Això m'ha dit.
Sí que tenim pressupost. Ostres, el RAC, Déu-n'hi-do, molt bé, anem sobrats, així m'agrada. Doncs mira,
i a casa també ho estudiarem.
No sé si és més important.
L'altra negociació que tenim pendent.
Que ho perdis amb el cap o a casa. En fi, d'això en la porta. Alguns documents més, sí. Abans de passar a un altre tema, de la plantilla actual, ha explicat que treballen en una renovació, però que és difícil la cosa.
Sí, la de Dembélé, sí. Però que hi haurà alguna complicació afegida, com és l'entorn del jugador.
Son complicados a la hora de negociar, son gente pues que oye, respetando su posición y su manera de entender cómo han de gestionar esto, pero son de última hora, ¿eh? Ahora han hecho, estamos en negociaciones para que Usman continúe y esperemos que se resuelva, pero yo soy de la opinión de que serà hasta el final, a última hora.
M'ha cridat bastant l'atenció, no? La sinceritat amb la qual són... Allò que us penseu, són complicades, són complicades. A mi m'ha cridat una miqueta... M'ha cridat l'atenció aquesta sinceritat amb la qual ha parlat la porta de Dembélé, no?
Hombre, suposo que es referia a Sissoko,
sí,
no?
Sí, clar.
Ja va costar la primera... o la darrera renovació, doncs... demanar pel camí tot el que passa, la sensació... des de fora, que estan totes les parts condemnades a entendre. Xavi vol la Dembélé, el club vol Dembélé vol que Barça, a més es parlava que podia ser fins i tot un dels capitans aquesta propera temporada. Per tant,
el veieu o no Dembélé capità? El veieu o no?
No estic dins del vestidor i em falta, clar, ens falta el context de saber com és, no? Perquè l'altre dia aquell, en l'acte de Busquets,
sí,
que era,
sí,
no? Vam veure coses que no coneixia, com a mínim, sí, jo de Dembélé i de l'ascendència que pugui tenir el vestidor. A mi des de fora se'm fa estrany.
Sí, a mi també, la veritat.
La sensació és que ha canviat molt per això.
Sí,
perquè explica Xavi moltes vegades també, no? La implicació, i que és un tio que fa broma, que li tenen respecte dins del vestidor.
Parlant de pel·lícules, estaria molt bé. És que, clar, jo, a vegades la memòria, ho diem moltes vegades, és traïdora, perquè recordem que Dembélé estava absolutament fora del Barça. I que, de sobte, tot es gira com un mitjó, i el tio, recordo que es fot a parlar, i la gent diu, hòstia, que sap parlar castellà, aquest tio, que no havia parlat mai, i es fot a fer declaracions, i va haver-hi com, no sé si l'endemà de saber que tot havia girat, i
és parla, que recorda que hi ha una polèmica, Dani, que surt, és que no recordo quin era el partit, però surt Messi a parlar... que l'àrbitre...
que diu que no l'entenia, és veritat.
Que deixa que Dembélé li havia dit alguna cosa i Messi ve a dir, pues si no, parla castellà.
Sí, probablement el canvi de Dembélé és amb l'arribada de Xavi. Jo me'n recordo el dia de la presentació de Xavi al Camp Nou, que el Moisés Llorenç crec que és, li pregunta per Dembélé, i diu, Dembélé en forma és el mejor jugador en su posición. I a partir d'aquí, el tracte, jo crec, de Xavi cap a Dembélé, que probablement és el que necessitava Dembélé, algú que estigués a sobre, algú que l'apretés, algú que li digués lo bo que és, i és el gran canvi. O sigui, per mi
l'explosió de Dembélé o la confiança que ha estat tan bèstia amb Dembélé neix a partir de l'arribada de Xavi.
Declaracions explosives de Mateu Alemany dient que Dembélé ho renueva no recordo textualment si ho renueva a la grada, però molt similar, no? I aquí Xavi Hernández es va plantar, es va posar de la banda del jugador, el jugador va començar a parlar, es va casar quan ningú sabia que tenia promesa,
sí.
Es va casar al Marroc, si no m'equivoco, no sé si el 31 de desembre.
Imatges també, diguem-ne, particulars, si més no, perquè sí. Van venir de nou, jo me'n recordo que estava fent el Tu diràs, i algú em va dir, mira Mundo Deportivo, que Dembélé s'ha casat, i jo, com? Ara, era com l'hivern, no? Alberto, crec que era com per les vacances de Nadal, i dic, ara...
Sí, jo diria que va ser el 31 de desembre o 1 de gener, o una cosa així semblant. Llavors, bé, bueno, doncs, celebrem, aquests actes d'amor incondicional. Jo almenys soc romàntic i el celebro, però sí que sempre va haver un canvi de xip molt clar, i aquí el gran valedor ha estat òbviament Xavi Hernández, que ha posat sobre la taula un debat. Escolta'm, Dembélé, quan ens costarà un atacant d'aquestes característiques, clar, al mercat? No, és que Dembélé ha estat cobrant 5 anys i no ha donat rendiment. I Xavi deia, ha estat 5 anys sense donar rendiment, però des de 6 mesos que Xavi, des de que jo soc Xavi i porto a l'equip, a mi sí que m'ha rendit bé. Per tant, quan ens costaria anar a buscar un jugador d'aquestes característiques al mercat, no? I a base i a còpia de continuar amb aquest discurs, Xavi ha aconseguit el que buscava, no? I Dembélé, doncs, ha fet un gir brusc. Llàstima aquesta lesió a última hora aquesta temporada, però crec que està millorant moltíssim. Li falta afegir-hi quota golejadora, quota assistències. Ja en té, quota de gol és segurament el que se li ha de demanar, no?, al futbolista francès de cara a la propera temporada.
Per cert, que s'ha reafirmat Joan Laporta recordant les seves pròpies paraules, aquelles que per ell era millor que Mbappé.
Ah, sí?
Sí, sí, ha dit...
S'ha reafirmat,
Sí, sí, sí. Aquelles, rient, ho ha dit, jo vaig dir allò i ho reafirmo.
Bé, perquè ja en sé, per a tots els que siguin del Barça, el Barça és el millor, sí. Espirem a tots...
I Messi, Mbappé, està
a prop això de... Això t'anava a dir, això t'anava a dir, que abans ho parlàvem. Sí.
És així. Jo la veritat és que el Dembélé és el personatge, és el gran desconegut, no? És el que jo tindria més ganes, per exemple, jo que també em dedico de vegades a fer documentals...
D'entrevistar, no?
A mi m'encantaria fer un documental de Dembélé, perquè és un gran desconegut i estic segur que hi ha molt estigma que té i que tenim i que tots al final en fem una mica de mofa, etc, que descobriríem una altra persona que segur que té les seves peculiaritats, segur que és especial amb algunes, però que, escolta'm, quan el vestidor ha estat tan amb ell, fins i tot en els moments que estava fent un pols, que semblava que deixava el club, etc, i el vestidor sempre has vist que el recolzaven, sempre li celebraven els gols, sempre han estat de bones, vull dir que, bé... un problema de no parlar, de no atrevir-se a parlar. Avui en dia que la comunicació es pot fer de tantes maneres, si vols no donar entrevistes, però fes-la tu amb el teu equip,
sí.
Deixa entrar, no sé, treballa una mica aquest missatge, perquè segur que no és tan estrany el personatge com de vegades ens pensem des de fora, no?
No, de parlar d'implicació, no? Que al principi semblava que anava per un costat i el bastionava per un altre, no? I la sensació de que s'han trobat...
Sí que és veritat que el que diu el Marc... Digues, Alberto.
No, i un tema de cost també. Al final recordem que, o sigui, al final els jugadors són una mica esclaus, no? I de l'herència que tenen a les esquenes. És a dir, marxa Neymar, 222 milions, arriben Coutinho i Dembélé. I amb aquesta cantinera de Coutinho i Dembélé hem estat donant-li voltes a la mateixa cosa, no? Per tant, doncs, al final és un pes molt, molt, molt gran, costar 130-150 milions d'euros. És un pes molt gruixut. És cert que ell mateix, doncs, no, diguéssim que no ha portat una dinàmica professional suficientment bona com per rendir, d'acord? O sigui, tampoc hem de ser, diguéssim, naïf, no? O sigui,
el cert és
que ell no ha estat en condicions de rendir, d'arribar tard, d'estar molt lesionat, etc, però sí que és cert que és un jugador important i jugadors desequilibrants no en sobren, no? I el Barça tampoc, i això Xavi ho sap de sobres.
Però sí que és veritat que, i en això estic d'acord amb el Marc, que em fa l'efecte que el vestidor tenia millor concepció de Dembélé que el que potser tenia l'afició, perquè, sobretot per mostres d'efecte que dius, i això? Ara que ve, no? Com celebren el gol amb ell? Fins i tot no en els moments en què ja comença a parlar, sinó abans. Per què celebren el gols d'aquesta manera? Per què sembla que hi hagi com aquesta protecció sobre Dembélé, no? Llavors, clar, jo quan he dit que no l'havíem sentit parlar, no per falta de, diguem, d'aptitud, sinó per falta de potser de voluntat de voler-ho fer. I en el moment en què ho va fer van dir tots, ostres, és que quatre paraules i ja la gent el veia d'una manera totalment diferent, a Dembélé. Però vaja, a l'entorn és difícil, que ja ho ha dit el president Laporta. I un darrer nom, a veure, important, el de Deco.
Sí, deixa'm dir-te una cosa sobre Deco, perquè hem explicat que hi haurà les presentacions aquesta setmana, hi haurà la presentació d'Íñigo Martínez,
sí,
el dijous dia 13, que serà a partir d'un quart de dues a la Ciutat Esportiva, perquè no es poden fer, evidentment, al Camp Nou. No hi serà Deco.
No hi serà Deco.
No hi serà Deco. Hi serà Joan Laporta, Rafa Juste i Mateu Alemany.
Val.
I de moment encara no hi ha data per presentar en societat... A Deco, que està treballant pel club, ja ho sabem tots, però no ho ha comunicat al Barça de manera oficial, ni quin és el seu càrrec, ni...
I diguem que no hi ha la intenció de que...
Ara mateix, ja vull preguntar si seria i si hi havia una data per presentar-lo, m'han dit no tenim data encara i no hi serà. Les tres persones que estaran amb Íñigo el dijous, amb Gundogan
el
dilluns, dia 17, seran aquestes tres, el president Joan Laporta, Rafa Juste i Mateu Alemany.
A mi particularment em sembla estrany. És a dir, jo potser perquè sóc un tio molt endreçat, però no? Algú que té una persona d'aquesta responsabilitat no s'hauria d'explicar, com a mínim, als socis quines són les seves funcions. Algú que, a part, fa quatre dies estava en una agència de representació que representava un jugador mateix que ha fitxat al Barça. O sóc jo que sóc molt endreçat, potser?
No. Jo crec que sí que s'han d'explicar aquestes coses, que va bé que ells mateixos es puguin presentar, que en puguin parlar, i més especialment en aquest cas, quan Mateu Alemany doncs, va renunciar o estava renunciant al càrrec, després ha tornat, no saps massa, la veritat, qui mana, ni clar, qui està, ni qui és el portaveu. Clar, tu veus en una presentació ara mateix, com dius, d'Íñigo Martínez, i estarà Mateu Alemany, dius, bé, doncs aquest és el que mana.
No
sé si potser la intensitat del dia a dia en un mercat dona menys marge per... No? O per fer una presentació a Deco, o perquè Deco potser està viatjant, o... Bueno, no sé.
Sí, però no hi ha...
No sé, dic jo, eh? Jo no conec, eh?
No hi ha un anunci, no hi ha una especificitat sobre quines funcions... I, de fet, avui n'ha parlat el president Laporta sense embuts, vaja.
I d'una manera molt clara de les capacitats i la figura de Deco ho ha fet d'aquesta manera.
Una persona con personalidad, mucha personalidad, con conocimientos de, bueno, yo creo que muy, muy interesantes para nosotros del fútbol en general, un líder y una persona que valoro también mucho el cómo se adapta a cada una de las situaciones, también es una persona que sabe resolver los problemas y que tiene una actitud frente a lo que es el club, yo creo que podemos estar orgullosos.
Un líder, diu que és un líder, no? Doncs a mi és el que em sorprèn, que de portes en fora es parli d'això...
Personalitat i líder.
Sí, i després no hi hagi diguem, no, un comunicat oficial respecte a les funcions de Deco dins del club, però vaja, veurem si... No hi ha previsió ni a curt ni a llarg termini,
no,
si
ara mateix
del club.
No. Vale.
Què més ha dit Laporta per tancar, va?
Doncs mira, a nivell institucional li han preguntat per la possibilitat de fitxar un CEO, per mirar de dirigir el club. Laporta assegura que en la situació actual no ho considera del tot adient.
Y de momento seguiremos así hasta que el club no esté ya recuperado económicamente y esté en una velocidad de crucero que permita ir a otras estructuras incorporando algún ejecutivo que dirija todo esto. Hago de presidente ejecutivo, esto es cierto, y llevo el club de una manera como si fuera una multinacional familiar.
O sea, que descarta de forma inmediata contratar un CEO...
Inmediata sí, porque aún no estamos en esta velocidad de crucero. Estamos todavía superando obstáculos.
Una multinacional familiar, és el que diu que...
Ja ho havia dit i ha tornat a insistir
en aquesta
idea, Joan Laporta.
Sí. I dos documents més per tancar, Sape.
Doncs, mira, primer ha sortit també el tema de la seva figura, del seu estat de salut, de com està Joan Laporta, dir que no està preocupat, que ell es va revisant les constants, que està bé i que això sí, està seguint dieta.
No cenar, bàsicament és no cenar i tot el que pues, te produce el sobrepeso, pues, con moderación. Poco pan, poca... Pasa, yo soy de pan, yo soy de pasta, yo soy de arroz, yo soy de filete, yo soy de... En fin, a mí me gusta comer, y comer es vida, y para mí es vital. Y cuando tengo ansiedad, pues, todavía como más a gusto.
Doncs mira, aquest potser també és un dels motius, perquè si alguna cosa diguem-ne genera la presidència del Barça...
Ha explicat que ella està gaudint molt d'aquesta etapa, però que evidentment també ser president del Barça
li genera aquest punt d'ansietat que el porta a menjar més, encara.
A més, al final hi ha una diferència de com estava el club quan l'agafava la primera vegada, quan l'agafava, o sigui, i la sensació ara és que al final va d'incendi en incendi. És que, el que no seria normal és que no tingués ansietat, perquè és que deu cremar molt el fet de tenir, o sigui, que anar solventant problemes dia rere dia.
Sí.
És el que tenen els negocis familiars.
Els multinacionals familiars, diu.
No, clar, anava a dir, però que qualsevol negoci familiar, i n'hi haurà molts que ens estaran escoltant, que tenen un petit bar, un petit negoci, el que sigui, i ja et genera un munt d'angoixa, etcètera, i és res, el teu petit negoci.
Clar.
Si portes com un negoci familiar al Barça, doncs imagina't tu, i a sobre, en el moment en el que estàs passant, l'angoixa que has de tenir. Si a sobre tu ets dels que tens angoixa i menges, que això de vegades ens passa, hi ha gent que se li talla la gana amb els nervis i hi ha gent que al contrari. Sí. Doncs així està.
L'estructura és horitzontal, hi ha molts directors generals o directors de diferents parcel·les que tots han de reportar al president.
Em passa ara mateix la portada del Miquel Pascual de demà a Mundo Deportivo, i és Joan Laporta cuinant, a la cuina, no sé exactament a cuina, vaja, suposo que al restaurant on haurem fet l'entrevista, Laporta on fire, amb un, no sé exactament què és això, és una llonza d'alguna, no sé exactament què és el que està cuinant, amb una paella cuinant alguna cosa, en fi.
Li encantarà Bermúdez aquesta.
Exacte, cosa. Per acabar de reblar el clau amb aquestes qüestions. I un últim, va.
Re, que sobre la seva figura també ha fet broma dient que en somnis ell es veu amb una figura estilitzada.
Ah, sí?
Sí, carà. I ara que parlava de somnis, també hi ha hagut un moment en què ha explicat que dedicava totes les hores del dia al Barça, diu, fins i tot les de son. I aquí hi ha hagut el tema de dir, en què somia el president del Barça, y compta al que ha explicado Joan Laporta.
Dicen que si tomas la aceituna te acuerdas de los sueños, ¿eh? No sé si lo habíais oído, no, me lo habían dicho. No.
¿Y se toma muchas aceitunas?
No, por eso que no me acuerdo nunca de los sueños. Yo me acuerdo de uno que tuve, que era un caballo. Y me levanté cansado, porque me pasé toda la noche corriendo. Caballo de estos salvajes, ¿eh?
Caballo.